Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què s'obre la setena jornada primera divisió. Albert Díez, bona tarda.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Marc Pairés, al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Barça d'en Bola es prepara per un autèntic partidàs de Champions. Demà, 8:15, 19:30, el Kiel Alemany visita el Palau.
Top 4.
Avui arrenca la Lliga Endesa de Bàsquet. El Barça manté els dubtes de Raïs, Navarro i Ribas. En Lliga de 17, la primera jornada descansa al Morabanc Andorra.
Top 3.
A segona, estem a les portes de la vuitena. Vuitena jornada on tenim derbi, Girona-Reus, el diumenge a les 4 de la tarda. El Nàstic, partit importantíssim pel conjunt grana, rep demà a les 6 al Sevilla Atlètic.
Top 2.
A dos dies de l'Espanyol Villarreal, Piatti i Álvaro Vázquez han quedat descartats. Baptistao ha treballat al marge del grup. La cara és Òscar Duarte, que sí, ha completat tot l'entrenament amb l'equip.
Top 1.
I també som a dos dies del Celta-Barça. Avui entrenament de tots els disponibles. Messi i Umtiti continuen recuperant-se de les respectives lesions.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem l'anàlisi de la nova temporada de la Lliga Endesa de Bàsquet de Miguel Ángel Paniagua, especialista Cope. Parlarem amb el jugador de l'Espanyol David López i amb el del Celta, el català Josep Senyer. Mourem fitxa amb el nostre company Vigo Santipeón i passarem per Eibar per saber amb quina samarreta jugarà el conjunt guipuscoà al Santiago Bernabéu. Vull recordar la ratxa dolenta del Real Madrid amb els equips que vesteixen de groc, i és que la segona equipació de l'Eibar és groga.
El debat a Esports Cop.
Avui hem convocat pel temps d'opinió a Llori al José Antonio Martín. Petón.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda, bona tarda. I el Toni Freixa.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, no riguis, Condis, al Facebook i al Twitter, us preguntem si us fa por... Està aquí la Condis per explicar coses del Barça. Si us fa por el partit del Barça, precisament a Balaïdos, tenim present que... Ai, l'últim precedent. Una derrota. 4-1, golejada, eh? El Celta davant el Barça, no va jugar bé el conjunt blaugrana. Us fa por? Podeu opinar des de ja, des de fa unes horetes, del Facebook i el Twitter d'Esports Cope. Et fa por, Ballori? Ara diràs allò de a mi por no em fa res, sinó respecte. Sí o no?
No em fa por.
Tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, Vago?
ABC te trae a Clint Eastwood en la saga del detective Harry Callahan. Este domingo, Harry el Sucio, por solo 1,99. Con ABC.
Los cuñados saben de todo.
El gin toni lo cura todo porque la tónica tiene quinina.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés también en seguros.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado Reinicia, el único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCibank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that Excites.
No és normal veure jugar malament Sergio Busquets i dimecres a Alemanya Busquets no va tenir un bon dia. Tampoc la dinàmica del partit, sobretot a la primera part, molt trencat i molt d'anada i tornada, el va afavorir, però va perdre moltes més pilotes de les que és habitual i no sé si això tindrà alguna cosa a veure amb la càrrega de minuts que arrossega. Busquets és tan bo, és tan important per l'equip que entenc perfectament que a Luis Enrique li costi treure'l de l'11. A Luis Enrique, abans a Del Bosque i ara a Lopetegui. Busquets no té recanvi perquè no hi ha futbolista capaç de fer el que ell fa. No sé si a l'armilla aquesta que porten els jugadors als entrenaments, on es veuen el que corren, els esforços, les càrregues musculars, no sé si i la de Busquets ja marca que toca descansar, però sempre que surt una alineació del Barça i veus que no hi ha Busquets, això ja representa d'entrada un motiu de preocupació.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Divendres, estem per tant ja a les portes de la setena jornada Primera Divisió. Atenció que tenim super diumenge per connectar-se a Tiempo de Juego ja des de les 12 del migdia i no deixar-ho fins que s'acabi el partidazo. Tenim diumenge a les 12 del migdia València Atlético de Madrid, a un quart de 5 Real Madrid Eibar, a dos quarts de 7 Espanyol Villarreal i a tres quarts de 9 Celta Barça. Us recordo que la classificació l'encapçala el Real Madrid amb 14 punts, segon el Barça amb 13 i tercer l'Atlètic de Madrid amb 12 punts. Busquem l'última hora del Barça que visita Balaïdos el proper diumenge. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
L'equip ha tornat avui a la feina després de descansar ahir.
Sí, han tornat a entrenar amb la visita del Red Hot d'Antoni Kiedis a la sessió d'aquest matí. Han entrenat tots, menys els lesionats Leo Messi i Umtiti. Els dos reapareixeran després de l'aturada per seleccions d'aquí dues setmanes, el dia 15 d'octubre, contra el Depor al Camp Nou, just quatre dies abans de rebre el Manchester City. Leo Messi, que fa 9 dies que es va lesionar, evoluciona segons els terminis previstos, aquestes 3 setmanes de baixa. Des de dimarts ha anat cada dia a la ciutat esportiva per seguir amb la recuperació. Avui ha estat quasi bé 4 hores fent fisioteràpia amb el fisio Roger Gironès. Ha arribat a 2:15 del matí, ha marxat a 2:15 del Sant Joan d'Espí. La setmana que ve ja està previst que comenci el treball de camp. El plàning per demà, a les 11, últim entrenament, roda de premsa de Luis Enrique. La llista la donarà el mateix diumenge al matí, abans de volar a Vigo. N'ha de deixar fora a dos, un segurament serà Massip, i l'altre veurem si és Aleix Vidal, que ja s'ha quedat fora en les últimes 5 convocatòries.
Doncs vinga, va, fem la Lotolucho. Helena, toca afinar, perquè la Sílvia va estar molt fineta el dimecres, va intuir el tema del Càcer i ho va clavar, o sigui que tens pressió.
Jo crec que no estaré al nivell, però penso que Luis Enrique té màxim respecte pel Celta i per Balaïdos. Ara fa un any, recordem que el Barça va caure 4-1 a Vigo, es va deixar liderat. Per tant, jo crec que l'entrenador no farà masses invents, tenint en compte que més bé aturada posarà un 11 pràcticament de gala, que jo diria que pot ser amb Ter Stegen en porteria, defensa per Sergi Roberto, Piqué, Mascherano i Digne, donaria descans a Jordi Alba, mantinc al mig del camp de gala amb Busquets, Rakitic i Iniesta, en tot cas després ja els hi podria donar descans segons com vagi el partit a la segona part algun d'ells, i a dalt Rafinha en lloc de Messi, que torna a casa amb Suárez i Neymar.
Muy apuntat i ja et diré quantes has encertat.
A veure si guanyo algú.
Gràcies.
Adeu.
Vigo, entrem al vestidor del Celta, el rival del Barça, saludem un dels seus futbolistes, el català Josep Senyer, de Terrassa. Hola Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Llavors que res, va anar tot bé ahir, no? Victòria 2-0 davant del Panathinaikos a Europa League, però el resultat una mica enganyós, perquè va costar molt, eh?
Sí, vam sortir una mica espessos, la veritat va ser tot el partit així com una mica trabat, no acabàvem de circular la pilota com nosaltres volíem, però bueno, mira, al final, en els últims 5 minuts vam guanyar el partit, que és l'important.
I pràcticament sense temps per recuperar-se ja, diumenge toca rebre el Barça, encara que bé, teniu bona plantilla i segurament Berizzo podrà fer diversos canvis i pràcticament l'equip igual ni ho acusa, no?
Sí, durant tot el que portem la temporada està canviant l'equip pues, totes les setmanes per les competicions que tenim, i crec que està responent bé tots els equips que està posant, i crec que bueno, plantarem cara al Barça, encara que serà un partit molt complicat.
Mm-hmm. Plantarem cara al Barça. Es pot repetir una cosa com la de la temporada passada o això passa una vegada cada molt de temps? Recordem que l'any passat els veu guanyar 4-1.
Sí, a veure, és evident que l'any passat va ser el partit perfecte i repetir un partit com aquell és bastant complicat, i a més davant del Barça. Però bueno, nosaltres ho tornarem a intentar, que per ganes no serà, o sigui que bueno, pues intentarem fer un partit com el de l'any passat, i si surt bé.
Arribeu bé vosaltres, no? Perquè veu començar malament la Lliga amb 3 derrotes consecutives, però a poc a poc us esteu refent i podríem dir que aneu recuperant una mica la normalitat, no?
Sí, al final, bueno, pues, els primers partits sí que no hem jugat gaire bé i bueno, les ocasions que teníem no les acabàvem de fer i ara sembla, bueno, pues, que quan entra la pilota tot canvia. I sí que és veritat que, bueno, pues, els dos últims partits no hem jugat gaire bé, però bueno, hem guanyat i això és el que compta. I encarem, pues, el partit del Barça amb la màxima confiança.
Com s'hauria de jugar el Barça? Que hi ha equips que el va buscar dalt, hi ha equips que prefereixen esperar una mica més enrere.
Bueno, jugar contra el Barça sempre és complicat perquè, bueno, tenen solucions per tot. Però, bueno, jo crec que jugant-li a tu serà el millor, pues, sempre jugant al nostre estil i sent fidels al que portem fent des de fa temps, serà el millor.
Aquest és un avantatge per a vosaltres, no? Perquè ja és tercera temporada de Berizzo allà, teniu una idea molt clara, una forma de jugar molt, molt estable, tampoc la plantilla ha tingut grans canvis aquesta temporada i això sempre és bo, no?
Sí, evidentment, pues, tenim bastant interioritzat el que vol l'entrenador i crec que això també és important per a tots els jugadors. És veritat que aquest any, pues, sí que hi han hagut incorporacions, però s'ha mantingut bastant la base de l'any passat i això també és bo per nosaltres.
Heu perdut a Nolito, que és un element important. Se'l troba a faltar o què?
Bueno, pues, evidentment és un jugador que marcava la diferència i, bueno, en alguns partits evidentment que sí. Però bueno, crec que tenim altres futbolistes que poden fer aquesta funció.
Parlant d'absències, el Barça anirà sense Messi. Un respirar una mica més tranquil, sabent que Messi no podrà participar?
Bueno, és el millor jugador del món i sempre que no juga un partit, i més contra nosaltres, pues, és millor per nosaltres, però ells tenen altres jugadors que marquen la diferència igual, o sigui que complicat serà igual el partit.
Molt bé. Josep Sanyer, gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé i fins a la propera. Una abraçada forta.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Completem amb l'última hora esportiva del Celta. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Bayori? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Santi. Bueno, cuéntame, ¿cómo llega a nivel deportivo el Celta al partido del domingo?
Bueno, pues como tus oyentes seguro que se imaginarán y entenderán a la perfección, con la moral por las nubes. La victoria de ayer en la segunda jornada de la UEFA Europa League frente al Panathinaikos ha supuesto un soplo de aire fresco, un impulso tremendo a un equipo que ha sumado por primera vez 3 puntos en la competición europea, que ahora mismo es segundo y que desde esta misma mañana intenta olvidar, pues, ese sabor de boca tan agradable que le dejó el partido frente a los griegos, para empezar a centrarse ya en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Muchos son los que piensan aquí en Vigo en el partido de la temporada pasada, que terminó con aquel maravilloso 4-1, con un partido sensacional de Orellana y sobre todo de Nolito, pero evidentemente los que piensan eso dicen que difícilmente se va a repetir, porque lo cierto es que este Celta, es verdad que en las últimas semanas ha logrado buenos resultados, pero su juego dista y mucho además de lo que le hemos visto al equipo del Toto Berizzo en años anteriores.
¿Tenéis alguna baja importante que antes se perfila?
Sí, las bajas importantes, las bajas por lesión que tiene el Toto son la de Bobí, la de Carles Planas y sobre todo la más destacada, la de Fabián Orellana, el futbolista que una vez que se ha marchado Nolito parece que es, pues, un poco ese hombre que abandera la creatividad en el equipo del Toto Berizzo. Está lesionado, no llega a tiempo para el partido del domingo, y a las 3 bajas seguras que tenemos en el Celta por lesión hay que sumarle los descartes que vaya a hacer el entrenador argentino, que van a ser muchos. De nuevo, probablemente vayamos a ver un 11 con muchas rotaciones, con muchos cambios con respecto al equipo inicial de ayer en la Europa League. En principio yo me voy a mojar con este equipo: Sergio Álvarez en portería, con Hugo Mayo y Johnny en los laterales, junto con Roncaglia y Sergi Gómez en el centro de la zaga. El Chelo Díaz y Daniel Bass en principio compartirán doble pivote, con el Tucu Hernández enganchando por delante en las bandas Bongondá y Pione Sisto, y arriba, eso seguro, va a volver a jugar Yago Aspas, que de nuevo en Copa de la UEFA empezó el choque de ayer frente al Panathinaikos desde el banquillo.
Perfecto. Santi Peón, desde Vigo, gracias, un abrazo.
Y un abrazo fuerte a todos, adiós.
Rectificació i victòria a la Champions. A Vigo no s'han de fer invents per sumar 3 punts.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego.
amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Balaídos, Celta, Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Óscar Pereiro. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
¿Imaginas descansar en otoño con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible. Relájate con hasta un 30% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías.
Con las mejores condiciones de financiación y servicio gratuito de entrega y retirada del viejo colchón.
Colchones con hasta un 30% de descuento. Acércate ya, solo en El Corte Inglés.
Seguida el debat a Esports Cope amb el Petón i amb el Toni Freixa, però abans el Real Madrid, com sabeu, rebrà el diumenge a l'Eibar després de 3 empats consecutius contra el Villarreal, que vesteix de groc, contra la Unió Deportiva Les Palmes, que va de groc, i contra el Borussia Dortmund, que també va de groc. Óscar Imedio, Eibar, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes, ¿qué tal?
¿De qué color es la camiseta de la segunda equipación del Eibar?
Pues mira, casualmente... En este caso, este año es amarilla también.
Amarilla también. Pues la pregunta está clara. ¿Va a jugar de amarillo el Eibar en el Bernabéu o no?
En principio, no va a jugar. Llevamos toda la semana con un tema bastante recurrente, ¿no? Por esta trayectoria del Real Madrid. Y ha llegado incluso a la rueda de prensa previa al partido. La primera de las preguntas que se le ha hecho a Mendilibar es esta. Y ha dicho que van a jugar de azulgrana. Primero, porque les toca, ¿no? Porque el Madrid juega todo de blanco. Segundo, porque con la camiseta amarilla el Eibar tampoco tiene mucha suerte. No ha ganado nunca con esa camiseta. Y tercero, ha dicho, bueno, pues tampoco es cuestión de provocar y este tipo de cosas, pues mejor tenerlas, no despertar a la bestia, ¿no? Como se suele decir.
Bueno, jugar de azulgrana en el Bernabéu tampoco está mal, ¿eh?
Pues, también, esa ha sido la segunda pregunta, que no sabemos qué es peor, si ir de amarillo o ir de azulgrana. En fin, él ha dicho que nunca ha ganado en el Bernabéu con ninguna de las camisetas que ha ido, así que, por lo tanto, tampoco hay que dar más importancia al tema.
Oye, y las palabras de Danilo después del partido contra el Dortmund, que dijo que bueno, que después de 3 empates el Eibar iba a pagar los platos, ¿cómo han sentado ahí? ¿Sirven de acicate o qué?
Pues probablemente, porque no han sentado muy bien. Entre los pesos pesados de la plantilla, estas palabras no han sentado muy bien. Incluso Pedro León ha salido al paso de estas declaraciones diciendo más o menos que debería aprender de la gente que representa a esa institución, ¿no? Tanto su presidente, el capitán, incluso algún jugador fuerte del Real Madrid que saben mantener un poco el tipo, y que Danilo en este caso se ha salido un poquito de tono. Y también Mendilibar ha hecho referencia a esas palabras, no ha querido tampoco hurgar en el tema, sin embargo, pues ha dejado constancia de que esas palabras en el vestuario de Eibar pues no ha sentado bien.
Bueno, a ver qué pasa el domingo. Óscar Imedio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Anem, com cada divendres, Bracafé amb el Petón. Bona tarda, Petón.
Bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Aquí con un día maravilloso en Madrid.
Sí.
Y con mi Bracafé con hielo preparado al ladito trago corto, sorbos pequeños, esperando este momento delicioso de la tertulia.
Sí, oye, porque estamos ya en otoño desde hace unos días, pero parece verano, ¿eh?
No, es que aquí algo ha cambiado, ¿eh? Mm. Esto,
cambio climático, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Sí, no sé, climático, ¿qué? Pero ha trocat el temps.
També tenim el Toni Freixa. Toni, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Què posem? Què et ve de gust?
Oi, un cafè sol, ara. Em prendré un cafè sol, no? Quedaré dur. He de treballar encara després.
Has de treballar a la tarda, eh?
Sí, sí, no. No es pot perdonar, no es pot perdonar.
No, no ens fem això d'agafar el divendres a la tarda lliure, no ens ho podem permetre, no?
S'ha de fer anar a la màquina sempre.
Molt bé. Bueno, ahora vamos enseguida a lo del fin de semana, pero antes quería pasar revista ya un último vistazo al tema de la Champions. Petón, que el Atleti muy bien, 1-0 contra el Bayern, una victoria de prestigio tremendo.
Antes de nada hay que recordarle a Toni que ayer le pusieron falta en el partidazo, ¿no? Por la noche. Esta semana no hemos tenido a Toni Freixa. Es verdad, bajaron la audiencia. Me vivo en estado de máxima felicidad, como podéis comprender perfectamente. Para eso no tenéis más que ver los que no pudisteis, porque estaríais al mismo tiempo, claro, claro, viendo el partido del Barça.
Sí.
Pero si tenéis el tiempo suficiente como para dar una vuelta a cualquiera de las grabaciones que hay, que se repiten todavía cíclicamente en la televisión, con esa exhibición del Atlético de Madrid frente al Bayern Múnich, os vais a poder solazar con lo que es un buen equipo de fútbol.
Sí, sí, es que Toni, hay gente que todavía lo pone en duda, pero es que al Atleti hay que meterlo ya entre los grandes candidatos a ganar la Champions.
Hombre, pues es un equipo que no encaja goles. Entonces, solo con esta premisa quiere decir que no pierde. Y a partir de ahí, pues es un equipo de armado para atacar y con buenos jugadores. Y hay muchos años donde juego un juego con un líder que lo tiene en el banquillo, que es su entrenador, y todos los jugadores que siguen a la perfección el plan establecido y saben a qué juegan, y esto es muy importante, porque no tienen por qué cambiar nada, sino simplemente adaptarse a las circunstancias, y lo demuestran cada partido. Insisto, lleva solo 2 goles encajados en toda la temporada entre el campeonato de Liga y la Champions, y eso quiere decir pues que no pierden.
Sí. Esa es la primera de las premisas, que es así, es como dice Toni, pero es que además el Atlético cada vez juega mejor. Yo creo que el hecho de colocar en la dirección a Koke es importantísimo, tener más voluntad ofensiva y la especialización que ha hecho en los costados este equipo, porque vemos, y ahora ya con muchísima frecuencia, se repite muchas veces en el partido cómo llegan a la banda y ahí empiezan a dar toques hasta 21, como en la jugada del penalti que al final lo transformó Griezmann. Y que es divertidísimo ver a unos tíos que tampoco espacio lo hacen tan bien, esos mini rondos en el costado. La verdad es que estamos disfrutando mucho.
El partido del Barça, Toni, deja, entre otras cosas, un debate, que es si Alcácer y Luis Suárez pueden jugar juntos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, está claro que tienen que poder jugar juntos porque son 2 grandes jugadores. Para mí Alcácer también me lo parece, aunque su arranque con el Barça, pues de momento la gente se fija en su actuación en cuanto a los goles que puede marcar. No ha marcado ninguno, pero bueno, ha estado a punto de marcar alguno. Para mí no sería el mejor guión en la delantera del Barça. Parece que Alcácer es más un jugador como Luis Suárez, ¿no?, para ocupar una posición de referencia en ataque, de delantero centro, pero Luis Suárez también es un jugador que tiene mucha movilidad, entonces yo creo que los dos son inteligentes y pueden perfectamente jugar juntos, como pretendió Luis Enrique ese partido.
Es que recordemos además que la selección uruguaya, cuando Forlán, que era el jefe total, ocupaba el centro del ataque, Cavani se va a un costado y Luis Suárez al otro,
claro.
Pero incluso en el Liverpool inicial, cuando él llega del Ajax y la rompe, juega muchísimo partido de goleador desde la derecha. O sea, que es verdad, como dice Toni, con movilidad. Pero yo, si hiciera jugar a Paco Alcácer, no modificaría el sistema, no haría eso un poco raro de colocar ahí en una falsa posición a Neymar, que además se desubica, y seguiría con el 4-3-3, pero colocaría en el centro a Alcácer, que quizás tiene más limitaciones, además es más nuevo, ¿no? Se sentiría más cómodo ahí y me fiaría de la versatilidad, de la inteligencia en el juego de Luis Suárez. Pero de cualquier manera estoy con Toni, creo que hay que tener confianza en Paco Alcácer y no ponerse en el riesgo porque en 2 partidos no le han salido las cosas.
Bueno, nos espera un domingo apasionante de fútbol, con magníficos partidos, ya empezando por la mañana, Toni, con el Valencia Atlético de Madrid, luego Real Madrid-Eibar, ahora nos contaban desde Eibar que el Eibar no va a jugar de amarillo, que va a jugar de azulgrana, y rematamos con el Celta-Barça.
Pues sí, los 3 partidos en domingo, porque, bueno, pues coincide en esa fecha, supongo que porque haber jugado competición europea, pues no juegan el sábado y ya juegan el domingo los tres, ¿no? Yo creo que son tres muy buenos partidos, empezando por el Atlético de Madrid, ya hemos dicho en el momento de forma en que está, y el Valencia parece que se ha recuperado en estos últimos partidos como entrenador provisional, y yo creo que el Valencia tiene un hueso muy duro de roer con el Atlético de Madrid, y creo que el Atlético de Madrid es favorito en este partido. También creo que el Madrid lo es contra el Eibar, a pesar de la guasa de si vale amarillo o no, aunque el Madrid haya empatado los tres últimos partidos, el Madrid en principio en el Bernabéu no tiene que fallar. Y en este caso yo creo que el Barça es el que tendría a priori el partido más complicado, porque el Celta es un equipo que le gusta jugar también con el balón, que tiene jugadores de talento, que tiene también un buen plan. Lo único es que ayer el Celta jugó Europa League, sí. y le va a pillar un poco encima, ¿no? Esta fecha el Barça ha podido descansar un 24 horas más, y solo este aspecto yo creo que es a favor del Barça, pero el Barça tiene un partido difícil en Balaídos. El año pasado perdimos
4-1.
Un partido en el que el Celta jugó realmente muy bien con el Toto Bericho, es un muy buen equipo.
Sí. Y con Nolito saliéndose en aquel partido, ¿eh?
Sí. Nolito y Orellana, bueno, lo que pasa es que Nolito ya no está y Orellana está lesionado.
No, claro, si todo fuera mirando ayer ahí, para eso me quedo con la canción del Noi, Temps era Temps, claro, pero sí. Entonces veríamos jugar otra delantera, no. El Celta de este año no es el mismo, me parece que tiene debilidades en esa zona que el Barça aprovecha para destrozarte, que es entre la defensa y medio campo en pérdidas. El Atlético de Madrid le hizo 0-4, pero robándole balones atrás constantemente. Sí. Es favoritísimo. Para mí el más favorito, hombre, claro, el Madrid también deberá ganar al Eibar, es más difícil lo del Atlético en Valencia.
Tiene chicha, el partido de Mestalla tiene chicha.
Se despide Boro, además, que tiene muy buen récord. Los jugadores van a querer demostrarle a Prandelli que estará en la grada, no será fácil para el Atlético de Madrid. Por cierto, hoy he sacado la lista sí, Lopetegui.
Sí.
Y no entiendo cómo no es tan astuto el seleccionador, la federación. Se está hablando de Laporte. Laporte se va a jugar con Francia, claro. Sí, además, sí. Pero tiene dos centrales zurdos para el futuro, la selección francesa, que son un espectáculo, que son Umtiti y Laporte. Los dos, un espectáculo. ¿Quién es el tercero? Joder, el tercero está en el Atlético de Madrid y se llama Lucas Hernández. ¿No sería quizá el momento, en vez de llamar a Nacho, es un supuesto, de llamar a Lucas Hernández y fidelizarlo para la selección española, que va a tener un problema de centrales en el futuro? Y ese chico con 20 años es un escándalo.
No está mal tirado. Bueno, Lopetegui sabrá, porque es verdad que, bueno, Piqué Ramos es una pareja buenísima y estable, pero van pasando los años para todos, ¿no?
Hombre, claro. Sí, es lo mismo que lo que comentábamos hace un instante. Basora, César Cuba de la Moreno, Manchón, ya no juegan.
Bueno, lo iremos comentando todo, amigos. Ahí lo dejamos de momento. Petón, Toni Freixa, gracias por estar por Scope. Fins la propera.
Gracias.
Una abrazada a todos.
Una abrazada a todos. Gracias.
Chao.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Señor Ramírez, ¿qué pedazo de currículum tiene usted?
Gracias.
Es increíble, no se nota ni un píxel. Dudo que sea el papel. ¡Qué acabado!
Deja una buena impresión. Consigue con ABC la impresora multifunción HP. Imprime, copia y escanea desde tu móvil, tablet o PC sin necesidad de cables. Por solo 29,99. Domingo 2, Cartilla, con ABC.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión. De Pharma OTC.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
El que va fer Luis Enrique és provar una cosa per veure si funcionava, i és evident que no funciona, com a mínim en aquest context d'un partit com el d'ahir. Provar si Luis Suárez i Alcácer són compatibles.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
He loves
minut i arribem a 3:45 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Tindrà Xitxa el partit de Mestalla, el València Atlètic de Madrid. També la tindrà el de Balaïdos, el Celta Barça. Crec que no tanta hauria de tenir en principi el partit del Bernabéu entre el Real Madrid i l'Eibar. Però també tindrà molta xitxa el partit de Cornellà al Prat, a partir de 6:45, Espanyol-Villarreal. L'Espanyol està en zona de descens, per tant, urgències. Tenim comunicació amb un dels futbolistes de l'equip blanquiblau, amb David López. Hola, David, bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Ara et pregunto pel partit de diumenge, però abans, què tal el retorn a casa?
Bé, molt bé, molt bé, molt content. Tenia moltes ganes de tornar i la veritat que estic molt content i molt a gust de tornar aquí.
Igual el que no t'esperaves és que et tocaria jugar de central, no, o què?
No, la veritat és que no, però bueno, com ja he anat comentant moltes vegades, no tinc cap problema, si el míster em necessita ja, doncs estic a plena disposició i intentaré fer cada partit el millor que pugui.
Et veus jugant molts partits de central o creus que a mesura que vagi avançant la temporada i que el míster tingui a tots els efectius, al final acabarà jugant de migcampista?
Doncs no ho sé, si et dic la veritat no tinc cap problema, no? Sempre que hi hagi alguna baixa, alguna necessitat i que tingui que estar jo cobrint-la, doncs no hi haurà cap problema i ja et dic, estic 100% a disposició del míster perquè necessiti tenir com el club.
Uh-huh. Diumenge Espanyol-Villarreal, David, esteu en descens, van passant les jornades, la gent té paciència, però la situació és delicada i no sé si dir que hi ha l'urgència ja de guanyar o la necessitat de guanyar, però sí que s'hauria de mirar de sumar els 3 punts el diumenge.
Sí, està clar que encara és d'hora, no?, perquè realment acaba de començar la Lliga, però sí que hem de començar a sumar de 3 en 3, no?, tant no sol per nosaltres sinó també per l'afició, perquè és un partit a casa on l'altre dia també ells van estar molt bé, ens van apujar fins l'últim minut i jo crec que ells també s'ho mereixen, no? El que passa que és el que parlem sempre, és un inici d'un canvi molt important, molt gran, on hi ha hagut un entrenador nou, molts jugadors nous, inclús que han arribat a última hora i requereix el seu temps, no? Però sí que tenim moltes ganes d'intentar de guanyar el primer partit a casa i per què no aquest diumenge.
Tots tenim la sensació que amb la bona plantilla que hi ha, amb el bon entrenador que té l'Espanyol, això, més d'hora que tard, ha d'arrencar. El que passa que, si no se surt de la zona baixa, això pot pesar també a l'equip, no?
Sí, està clar que és un moment complicat, que tots ens vam anar molt decepcionats a casa després del partit contra el Celta, el resultat. Però bueno, si després et poses a analitzar el partit més amb sang freda, no?, veient tot com va ser realment, doncs et dones compte que també vam fer moltes coses bones, no?, que l'equip està molt bé, va tenir moltíssimes oportunitats per inclús per guanyar el partit, no? Recordo un parell de Leo sobretot molt clares, una meva que vaig també tenir a l'àrea, i al final, bueno, són petits errors que fa que tot un partit que has estat molt bé, doncs se'n vagi a altres, no? Però ja et dic, jo crec que hem de ser molt conscients que estem treballant molt bé, de que les coses, encara que els resultats no estiguin acompanyant, si continuem amb aquesta dinàmica, arribaran, segur, perquè tenen que arribar. I des d'aquesta tranquil·litat hem de continuar treballant el més humil possible i intentar treure tots junts això endavant.
El rival té el seu perill, evidentment, el Villarreal, eh?
Sí, està clar. És un equip que juga molt bé al futbol, que ja ho feia amb el Marcelino i ara amb el canvi amb Frenkie va continuar fent-ho. Tenen jugadors de molta qualitat, de molt desequilibri a dalt, molt verticals, i que bueno, que serà un partit dur com el del Celta l'altre dia, però que nosaltres també tenim moltes coses bones i podem aprofitar-ho.
Esperem que els 3 punts es quedin a casa diumenge. David López, gràcies per atendre'ns i molta sort.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Novetats esportives de l'Espanyol ens les porta el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Piatti, Álvaro Vázquez y Leo Baptista, bajas confirmadas para enfrentarse al Villarreal. Óscar Duarte ha hecho el entrenamiento con el grupo y en principio parece ser que va a estar frente al submarino amarillo. Hoy ha hablado Diego López, hablaba David López de la tranquilidad. Pues bien, ha reconocido que dada su experiencia ya amplia en la primera división, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la plantilla.
Debemos pues evitar esos pequeños errores que nos cuestan puntos, sobre todo al final del partido. Y a partir de ahí yo creo que el equipo está preparado para crecer, o sea que tenemos que mantener la calma, la tranquilidad, confiar en nuestras armas, confiar en el grupo, en las cosas que hacemos bien, que son muchas, y yo creo que falta, pues, no sé, un poco de también de suerte en momentos puntuales, porque el fútbol, en cuestión de detalles, se decanta de una a otra parte, y bueno, en Pamplona lo vimos, tuvimos un partido también complicado.
Complicado. Último entrenamiento mañana, lista de convocados, Español-Villarreal, domingo a las 18:30, Cornellà-Prat.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hem de fer també un apunt de segona divisió. Gil, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Perquè diumenge tenim derbi català, Montilivi-Girona-Reus.
10 anys després, els destins de Girona i Reus es tornen a creuar en un campionat de Lliga en el que és un atractivíssim derbi a la Liga 1-2-3. Tot i la victòria a Getafe, que fa pensar que el Girona va camí d'agafar velocitat de creuer definitivament, a Montilivi no volen confiances. El Girona només ha guanyat un partit a casa en el que portem de Lliga i el tècnic Pablo Machín ha fet palès en roda de premsa la realitat avui per avui de la classificació.
La realidad es que llevamos 7 jornadas y hoy por hoy el Reus es mejor que el Girona. Eso es lo que marca la clasificación. Nuestra intención es demostrar que en un partido nosotros conseguimos demostrar que somos mejores. Primero demostrarlo en el campo y luego sobre todo que se vea reflejado en el marcador. Así que nuestro objetivo es demostrar que en 90 o 95 minutos sí que somos mejores que el Reus, pero de cualquier forma acabaremos la jornada por debajo de ellos.
Machín ha afegit que no li passa pel cap renunciar a jugar amb 2 davanters. Per la seva part, el Reus arribarà a Montilivi com a sensació de la temporada. Ubicat en zona de promoció, invicta i amb només 4 gols encaixats. El tècnic Nacho González ha replicat recordant que el rival dels roig-i-negres és el màxim golejador de la categoria. Per tant, la recepta per puntuar passa per evitar les ocasions dels gironins.
Les están costando encontrar un poco el equilibrio, que ya lo hicieron en Getafe ganando, dejando su portería a cero y metiendo dos goles, pero bueno, es un equipo que ese equilibrio lo tendrá y bueno, a ver si somos capaces de generar para tener ocasiones y obviamente pues la forma de esto, que no nos generen ocasiones y generar nosotros, esa es la mejor forma de ganar.
Són baixa el Girona, Kiko, Adai, Ricci i Carles Mas, el Reus, Crisantus, Víctor Silva i David Aro. Recordem que en aquesta segona divisió, el Nàstic, demà rep el nou estadi al Sevilla Atlético, en un partit on els de Vicente Moreno tenen ja l'obligació de sumar 3 de 3 en 3 per sortir de la zona de descens.
Minuts i les 4, parlem de bàsquet. Albert, hem de felicitar el Barça, campió de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Felicitats al Barça, 8a Lliga consecutiva, és la 20a de la secció. Un títol guanyat no només ahir a la final, sinó també a les semifinals, amb moltíssima autoritat. Ahir, 63-77 davant l'ICL Manresa, una diferència que durant el partit va ser de més 28 pel conjunt blaugrana. No va tenir rival tampoc ahir a sobre de la pista andorrana. Després d'aquest últim test, abans de l'inici de la Lliga Endesa, que arrenca avui pel Barça el diumenge, se li ha preguntat a Georgios Bartzokas, el tècnic del Barça, com veu, com té l'equip.
Crec que tenim talent en totes les posicions i volem jugar aquest tipus de bàsquet. Primer, volem un equip creatiu i volem que el col·lectiu estigui per sobre de les individualitats. I pel que fa a la final, hem jugat bons moments, però ens ha faltat estabilitat. Probablement és perquè l'entrenador és nou, la filosofia també és nova i perquè no hem estat tots junts des del primer dia. Podria dir més coses de l'equip. Quan treballem tots junts, un mínim durant 10 dies.
To work at least for 10 days.
Bones reflexions i bon anglès. Sent un tècnic grec, se li entén absolutament tot a Georgios Bartzokas. Més coses. Avui, hora important, data límit, 8 del vespre. Es tanca el termini per poder inscriure jugadors per aquesta primera jornada i venim arrossegant allò de Rais, Ribas, Navarro. Són dubtosos. Veurem si finalment estan a la llista per viatjar al Congost a Manresa el diumenge.
Sí, perquè com deies, comença ja la Lliga CB.
Sí, arrenca avui, ho fa amb el partit del campió i no és novetat que tinguem partit el divendres. Ja tenim habitualment d'Eurolliga, però ens haurem d'acostumar a tenir partits de Lliga Endesa els divendres. El show arrenca a les 8 del vespre amb el Madrid Unicaja, Madrid vigent campió, i hem aprofitat per preguntar-li amb certes novetats, el nou operador televisiu, la Lliga de 17, aquesta dualitat de les últimes temporades, Barça-Reial Madrid, Madrid-Barça, el nostre especialista Miguel Ángel Paniagua, com veu la nova temporada fixant-nos en això, en el duel Barça-Madrid.
Bé, aquesta lliga es presenta molt interessant, clarament dos equips que estan amunt dels altres, que són Real Madrid i Barcelona. Després un segon nivell, no?, on podrien estar equips com el València, el Baskonia, l'Unicaja, i crec que aquesta temporada també presentarà una candidatura molt forta a aquest escaló Gran Canària. I en quant al tema de la rivalitat Madrid-Barça, jo penso que serà molt, molt, molt important, com sempre, i penso que el Barça ara mateix no està en la mateixa posició que el Madrid. El Madrid té un equip més fet, un equip més rodon, però el Barça ha fitxat molt bé, ha fitxat jugadors de molta qualitat i penso que podria tenir la seva solució. Ara mateix el Madrid seria el meu favorit, però penso que el Barça, si és capaç de créixer com jo espero, podria ser també un seriós aspirant a ser campió.
Gràcies, profe. Pendents de l'inici de la Lliga CB i també de les semifinals de la Lliga Femenina a la NBA.
Sí, de la WNBA. Segon partit, el que tenim la propera matinada a les dues. Duel català, que bàsicament ens interessa per això. Minnesota Lynx d'Anna Cruz contra les Phoenix Mercury de Marta Xargay. Recordeu, dues de la matinada, segon partit, el primer se'l va adjudicar Minnesota.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I si us agrada l'handbol, demà hi ha una cita que no us podeu perdre al Palau Laurana, partit de primeríssim nivell entre el Barça i el Kiel, partit de Champions al Palau. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, un partit digne de final de Champions. Les estadístiques afavoreixen els dos equips, 21 partits oficials, 10 victòries pel Barça, 10 pels alemanys i un empat. Xavi Pasqual, entrenador del Barça, ha parlat de la forta intensitat i de les peces clau d'aquest Kiel que arriba al Palau amb tota l'artilleria.
Home, ara mateix encara estem en un període de poc temps, no? Però sí que és veritat que ells, amb el Village, tant Village i Nilsson en la zona de lateral, els han donat, jo diria que encara més consistència, amb molta més capacitat de llançament. Al darrere, el fet de tindre l'Andini Wolf fa que la porteria sigui absolutament temible i conserva tot el que té, no? Per tant, a més, recuperen un jugador com Saïts, que a mi personalment és un jugador que m'encanta. És un equip molt, molt complicat, demà és un partit d'aquests de Champions de tota la vida que no saps el que pot passar.
Els últims enfrontaments entre Barça i Kiel han estat els quarts de final, amb un accés a la final a 4 pel Barça i un altre pel Kiel. La temporada acaba de començar i Xavi Pasqual pensa que creuar-se tant d'hora a la Champions pot provocar més d'una sorpresa.
Mira, és que la competició aquesta fa que els enfrontaments aquests vinguin ja, no? El que està clar és que no és el mateix jugar un partit de quarts de final que jugar un partit de lligueta. Ni el moment de la temporada, ni els equips són els mateixos, ni les situacions són iguals, no? És possible que ens els tornem a trobar més endavant. El més important no és el que pot passar més enllà, sempre el més important és el futur immediat, i el futur immediat és intentar guanyar demà.
Recordem horaris, Barça-Kiel, demà dissabte, 7:30 de la tarda al Palau Blaugrana.
Què més tenim aquest cap de setmana a nivell esportiu, Anaïs?
Completem amb bàsquet. Comença la Lliga Endesa. El Morabanc Andorra no juga perquè amb aquesta lliga hi ha 17 equips i cada jornada en descansarà un. I diumenge a les 12:30 la penya, el Divina Seguros Joventut, visita la pista del Lucan Múrcia. En motor, Gran Premi de Malàsia de Fórmula 1. S'haurà de matinar una mica per veure els cotxes. Dissabte encara, a les 11 del matí la classificació i diumenge a les 9 del matí la cursa.
Això és el que hi ha aquest cap de setmana. Hem de fer també el sorteig d'aquesta motxilla tan xula, producte Barça, que sortegem durant la setmana. M'hauries de dir, Anaïs, sisplau, un número de l'1 al 5.
No ens la podem quedar nosaltres, no aquesta motxilla?
És pels oients, ho sento. Bueno,
vaja, home, doncs va, farem el número 3.
Que no hi ha trampa ni cartró. El número 3 correspon a dimecres. Dimecres us demanàvem la porra del Borussia Barça. I ara número de l'1 al 40.
El 15.
El 15. El 15 correspon a Félix Manuel Vázquez Delgado. Félix Manuel Vázquez Delgado, que a més va posar la porra un 1-2 pel Barça. O sigui,
mira,
que a sobre,
doncs, ho va encertar.
El Félix Manuel va encertar la porra, guanya el sorteig i s'emporta la motxilla Barça. Felicitats, Félix Manuel. Ens posem en contacte amb tu.
Hail Superstar!
Passi bien de nuevo, chicos. Recapitulem. A l'actual plantilla de l'Espanyol n'hi ha 3 López, 2 Duartes,
sí,
2 Reyes,
sí,
2 Diegos i, a pesar de Javier de Aro, 2 Víctors. Bueno, això és un joc de nens. Segona regional croata. L'equip es diu Berchevo i té a 15 dels 22 jugadors de la plantilla que tenen el mateix cognom, Stevania. A l'últim partit del seu campionat van alinear 10 Stevanias,
a l'11 titular. Tres es diuen Ivan, Ivan Estebania, n'hi ha tres, Ivan Estebania 1, Ivan Estebania 2, Ivan Estebania 3, alguns són germans i tots tenen algun lligam. Ha dit l'entrenador, que es diu Zeljko Estebania. L'objectiu està molt clar.
És el pare de tots, no?
Que en algun partit de la Lliga Croata l'onze del Bercebo sigui Estebania, 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 Estebania. O sigui que
per fer la Lotolucho està molt fàcil.
Per fer la Lotolucho estaria...
Si, escolta-li, posant números o algo.
Home, tindran un, 1, 2, 3... un dorsal i, clar, poden que canvi. Se'n retira Estebania, entra Estebania. Bueno, última hora.
Última hora.
Guardiola, Pochettino està entre los mejores entrenadores del mundo. Aquest cap de setmana tenim també City Hotspur.
Gràcies, Gil.
Lo mejor en lo personal.
Igualment. Bona tarda a tots.